Cada dia som més i amb més fe i més ben armats per combatre per l'art i per la pàtria. Ja saps que l'art és la nostra pàtria gran i Catalunya la nostra pàtria petita. Petita ara, però que en idea la concebim tan gran com l'altra quan a ella li entregui tota l'ànima. Ja ho veus, ja somniem, però somiem coses grans, belles, què millor que això? Enric Morera escrivia aquesta carta a Isaac Albéniz el 24 de juny de 1895, definint una miqueta, doncs això, la pàtria gran, l'art, i la pàtria petita, el país. Francesc Parra, bon dia.
Bon dia.
Francesc Parra, que ha comissariat aquesta exposició al costat de Pol Cruells, com a delegat, diguem, de la Biblioteca de Catalunya en aquesta proposta per conèixer millor, doncs, anava a dir un sitgetà o una persona que va venir, que va residir molts anys a Sitges i que, a més, doncs, ens va llegar una part de la nostra imaginaria més musical, doncs, que cada any ho diem, oi? Sardana, Festa Major d'Enric Morera, pum! Clar. Qui era Enric Morera,
sí,
Francesc?
Doncs mira, Enric Morera era un barceloní que se'n va anar de ben menut a l'Argentina i que en tornar cap aquí doncs, va veure doncs, un panorama, quan va venir aquí a Barcelona, un panorama musical doncs, que no acabava de casar amb el que ell havia viscut amb el seu aprenentatge tant a l'Argentina com a Brussel·les, que ell havia anat a estudiar allà. I aleshores doncs, de seguida es va posar mans a l'obra per poder doncs, oferir doncs, una música doncs, que en aquell moment doncs, pues no hi havia aquí a Catalunya.
Estem parlant d'un moment capdalt, del moment del canvi de segle entre el XIX i el XX, l'època de l'obrerisme, per una banda, dels cors.
Exacte.
I necessitava, doncs això, algunes figures, no, Morera entenent que no és l'única, però algunes figures doncs, que li posessin art en aquest moment de canvi social.
Sí, exacte. No? Ell de seguida doncs, va veure que per exemple, les classes obreres doncs, en aquells moments era un moment molt revulsiu, molt actiu, i bueno, doncs ell va tenir unes quantes iniciatives, no només el fet de la Catalunya Nova, de la Coral, sinó que després també va engegar projectes que no van resultar, diguem-ne, molt econòmics, però bueno, tot el tema del teatre líric i altres propostes, no? Per intentar doncs, donar una empenta a la música nacional catalana.
Morera era de Barcelona, oi?
Sí, era barceloní, però bueno, ja dic que de ben menut van a la família, que el pare, que era músic, també doncs, va veure que aquí no hi havia molt de futur i tota la família va anar cap a l'Argentina, van estar allà doncs, la infantesa i la primera joventut. Morera va tenir dos germans més, l'Albert i la Carme, que la Carme, de fet, també va venir a viure aquí a Sitges, el Cine Morera, de fet, era d'ells. I bueno, doncs, arrel d'això, doncs, ell doncs, va aprendre violí, va aprendre solfa, i doncs, bueno, doncs, mica en mica doncs, va anar...
Serà una família ja per sensibilitat amb l'art?
Sí, realment.
Ells passen, doncs, això, aquest període de, podríem dir-ho, exili voluntari, per motivació més econòmica que altra cosa, a l'Argentina... I quan torna Morera a Catalunya, què es troba? Què busca?
Bueno, és això, no? Buscar potser una mica tot el tema de, bueno, musical que no acaba de quallar, que no acaba... Es forma a Brussel·les amb els grans músics simbolistes de l'època i en tornar doncs, es relaciona amb la gent de l'Avenç, coneix el Rossini, Rossinyol, coneix tota la gent modernista, i a partir d'aquí doncs, ja es queda, ja s'hi queda aquí.
I ve Sitges?
I ve Sitges, per casualitat també, com Rossinyol, per casualitat, i comença a participar a la segona festa modernista el 1893, i bueno, doncs, segueix vinculat amb Sitges. El 1897 és quan té lloc la quarta festa modernista, és que quan ell estrena la seva primera òpera, de petit format, però és l'òpera La Fada, i en aquella mateixa època doncs, coneix el que serà la seva dona, la Maria Riera i Mestre.
Per tant, doncs, decideix quedar-se aquí.
Sí, de fet, s'hi queda. Primer viu en una temporadeta, doncs, a la plaça Sant Sebastià, on hi té un petit estudi. Després, bueno, com ja tothom sap, doncs, es queda al Mas d'en Puig, doncs, hi viuen també un període de temps, que és justament allà quan hi ha una producció musical per part d'ell, doncs, molt extensa. I quan vam veure les partitures de Morera que estan a la Biblioteca de Catalunya, doncs, moltes d'elles signades a Sitges, rubricades i firmades aquí. Vull dir, la mateixa Empòrium, la primera òpera que va estar al Liceu, també la va fer a Sitges. Uh-huh. I a més que, vull dir, que és una cosa que a més documentalment ho podem trobar a molts llocs, vull dir que perquè els seus amics sitgetans l'anaven a escoltar i feia sessions, coses que es feien en aquella època, doncs de seguida, doncs, les seves amistats de Sitges o Trinitat Casús, per exemple, entre molts altres, doncs, anaven al Mas d'en Puig, i ell, doncs, els hi tocava, doncs, aquelles proves que ell anava fent, no? Que després van esdevenir, doncs, òperes o drames lírics o música lírica per teatre.
Era un compositor prolífic en aquest sentit?
Moltíssim. De fet, hem trobat una... Bueno, ja se sap, totes aquestes coses ja se sap, però bueno, ara és com una mena de refrescar, no? Té gairebé 700 obres dins del seu repertori, i de fet, de les coses que més es coneixen, de fet, són les sardanes de Morera, doncs, són les que d'alguna manera han continuat i encara es toquen i encara s'escolten, però la resta, que és la gran part, tota el 90%, el gruix important d'Enri Morera, està, doncs, amagat amb aquests calaixos que hi ha a la Biblioteca de Catalunya, no?
Per tant, diguem, la principal producció musical de Morera és desconeguda, no va traspassar la frontera de la vida del propi compositor.
Exacte. De fet, hi ha de tot, com a... Uh-huh. Vull dir, hi ha èxits, també no hi ha... Bueno, hi ha algunes obres que no van transcendir més de la pròpia estrena i alguna representació més, però, clar, sí, tot això, doncs, ha quedat oblidat, però és que en la seva època era molt representat, per exemple, la Santa Espina, però no la sardana, sinó la peça, l'obra teatral de la Santa Espina de l'Àngel Guimarà, va estar representada durant molt de temps i va ser un èxit, però per qüestions, bueno, de la història, no? Perquè a fi de comptes la història no l'ha tractat bé amb Enric Morera.
No. Per què?
Bueno, m'imagino que per això, no? Per aquest sentiment tan profundament catalanista i tan profundament patriòtic, doncs, després tot això ja no se deia, no? Quan va venir, sobretot la Guerra Civil després.
Clar, se'l coneix, i ara ho has comentat, bàsicament com a compositor de sardanes. Més que res, perquè les sardanes allò més emblemàtiques, la sardana de capçalera és la Santa Espina, encara que, com comentava ara el Francesc, es tracta, i molta gent, i jo mateix ho desconeixia, d'una peça dintre d'una obra molt més gran.
Exacte. Sí, sí. I com això, doncs, tantes altres anècdotes, no? Molt, va ser, bueno, quan, sobretot això, no? Quan ell va tenir la idea de fer el Teatre Líric Català, que de fet va ser una empresa molt agosarada i molt, molt ambiciosa, però que realment era fantàstic, era fabulós, perquè era recollir, doncs, tota una sèrie d'autors de l'època, els més, diguem-ne, i fer-ne, doncs, bueno, composar obres i produir, o sigui, a partir de potser llegendes catalanes també, no? Ara no et sé dir algun exemple,
potser,
no? Però,
potser avui triomfaria més.
Doncs probablement, però és que a més també, dissortadament, va tenir, doncs, com una mena de crítics que en aquella època, doncs, no sabem ben bé per què, perquè, clar, no les hem vistes aquestes obres, no sabem ben bé com són, com van, però que els hi treva molt per terra, no? Era per exemple, la Joaquim Pena, que, bueno, que publicaven a la Joventut, als setmanaris de l'època, doncs, bueno, pues hi va haver una època al principi del teatre líric que els hi anaven tombant tota la... A part d'això, que també era doncs, un risc econòmic, no? Perquè, clar, muntar obres originals va ser poc temps, no? Però no va haver possibilitat de fer-ne més. De fet, amb anys successius sí que hi va haver més teatre líric català, però a partir doncs, de bueno, doncs, un senyor que es deia Graner, que hi va posar doncs, una part econòmica per tirar endavant, però no va acabar de funcionar. Però bueno, això és una, no? I després també hi ha tot el gruix de peces de dramàtiques que ell anava estrenant doncs, al llarg dels anys, no? I algunes d'elles, com la Santa Espina o la Font de l'Albera, altres doncs, que bueno, eren èxits de l'època.
Per què torna a Barcelona? El 1911 torna a Barcelona.
Sí, de fet, el 1909, quan estava a Sitges, perquè ell va viure a Sitges fins al 1909, de fet, no només es va voler dedicar a la música, sinó que a més va tenir com una idea de fer allà al Mas d'en Puig com una mena de cria de poltres i cria d'alguns animals per poder treure'n algun rendiment econòmic, ja que estava allà als afores, doncs, però allò no va funcionar. I ell estava una mica tip d'haver de treballar tant i de que els números potser no sortien. Aleshores va voler tornar a Argentina durant 2 anys, del 1909 al 1911, i sí que li van sortir unes feines molt interessants a nivell musical i d'això, però tampoc no va quallar. Aleshores, el 1911 torna, de manera que ja es queden definitivament a Barcelona, i se'ls fa un homenatge, els sitgetans li fan un homenatge, els barcelonins també, uns homenatges considerables, però que en certa manera, bueno, en rimoresca una mica parat, de dir-me, doncs, si em fan aquest homenatge, no sé per què em van deixar marxar, no? És com, bueno, una mica aquesta singularitat que tenia Morera, no?
Devia ser una persona de caràcter?
Molt, a totes les biografies ho queda marcat, no? Era una persona amb un caràcter. A més, era una persona molt, molt sincera, no? I aleshores doncs, això li va crear algun
sinceritat
tipus
és perillosa, a vegades.
Algun tipus de problema. Sí, sí.
Excessivament. I a partir d'aquell moment, de quan està a Barcelona, ja se'l reconeix ja com a mestre.
Sí, sí, en certa manera sí. A més, de seguida se li dona la plaça de director de l'Escola de Música de Barcelona, de sotsdirector de l'Escola de Música de Barcelona, el seu amic Ignasi Iglesias, i bueno, a part d'això exerceix de mestre i continua amb la seva faceta de compositor.
Hi ha molta documentació sobre doncs, la vida, la trajectòria de Morera?
A grans trets sí. Manca una mica tot el període de quan ell era jove, de quan ell estava a l'Argentina, que de fet si llegim la biografia del Ramon Planes, que és bàsicament d'on he tret jo el gruix d'informació, bueno, explica, no, a grans trets una miqueta les seves aventures, però quan ell explica la seva autobiografia, doncs també és allò que ho fa quan ell és gran i potser ho idealitza, no?, una mica, a l'haver passat tants anys.
D'acord. Perquè d'on neix la idea de fer-li l'exposició?
Bueno, tot va començar, bueno, a partir de que vam veure que s'acostava al 150 aniversari, i aleshores vam pensar doncs, que exposar d'alguna manera a una part d'aquest gruix documental de partitura i de treball seu, tot i que potser visualment no és molt, o sigui, veure una partitura doncs potser no, més enllà del títol i alguna cosa, clar, perquè tampoc no podem veure tota la partitura sencera, només correcte, podem veure una part.
I a més els profans prou feina tenim, a part de llegir el títol.
Sí, no, ja. Entre això i després que a Museus de Sitges doncs hi ha tota aquesta part de l'època modernista, hi ha algun material de l'estrena de la Fada i totes aquestes coses, doncs vam pensar, doncs bueno, partim d'aquí a veure què. Això ho vam proposar amb la regidora Mireia Rossell i després amb la Vi Panyella, i la idea va quallar i doncs endavant. A partir d'aquí doncs es va sumar doncs bueno, més tothom s'hi va implicar i bueno, fins al final que ha quedat aquesta exposició tan maca.
La Biblioteca de Catalunya té molta fons sobre Morera?
De fet, té el gruix de partitures, ho tenen allà. Sí, de fet, es pot considerar que el fons Sant Rimorera està allà, no? La Biblioteca de Catalunya. Després sí que hi ha altres elements com aquests teatrins que estan exposats, que són de l'Institut del Teatre, fotografies de particulars, que això ens han... Bueno, doncs que de fet, no n'hem trobat pas massa. La senyora Montserrat Gavaldà ens va cedir per aquesta exposició doncs, unes quantes fotografies que són molt, 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 molt maques i bueno, entre uns i altres, doncs, bueno, al Museu de la Música de Barcelona, tothom. Mm-hmm.
Això ens comentava abans de començar en Francesc, hi ha poca imaginaria sobre el personatge. Tenim aquelles quatre imatges, el famós quadre que més és el que il·lustra l'exposició, d'un Morera molt jove dirigint el cor.
Sí.
Però hi ha poca cosa més.
Clar, és que de fet jo mateix, vull dir, tampoc no sabia, vull dir, no sabíem que hi hagués doncs al Museu de la Música, doncs per exemple, hi havia doncs aquests elements, doncs el flautí, les ulleres, aquests elements, no, que havien pertangut a Enric Morera i després el dibuix de Ramon Casas que està al Manac, que també ha vingut a l'exposició, i aquests altres quadres, i tot això, doncs, bueno, patíem una, bueno, jo patia una mica de dir, bueno, igual quedarà una mica coix, això que no, que no, però al final doncs ha anat prou bé la cosa.
Quan heu trigat a buscar aquesta documentació, posar-vos-hi a...
Doncs, la veritat és que tot plegat ha anat bastant ràpid i de fet, bueno, pues no sabíem si al final com acabaria, no, però potser des de, bueno, no sé, és que ni t'ho sé dir, perquè això hauria de veure els mails, que no ho sé, que estem a juliol, doncs bueno, des de finals de l'any passat.
Des de finals de l'any passat, una miqueta a posar tot això en solfa per omplir un espai que de fet, també ho comentàvem ara abans de començar, tampoc és un espai gaire gran.
No és gaire gran, però clar, tampoc, com que no comptàvem amb massa gruix de documentació, de fet aquest espai és perfecte, Vull dir, sí que, bueno, que queda, doncs, bueno, no és molt gran, però bueno, és suficient per poder doncs explicar doncs una mica així, doncs, de manera visual i doncs una mica aquesta vida i obra, no, d'Enric Morera.
Clar, en aquest sentit és difícil, és més fàcil, posem per cas un pintor, que clar, dir, si no, poses l'obra gràfica, que un músic que fora de les partitures i d'algun element curiós, com per exemple les ulleres, allò que has comentat, doncs sempre serà molt més difícil de representar gràficament.
Clar, aquest és el handicap que tenen aquests artistes, no? Que clar, no són ni pintors ni són... Doncs va, clar, és un músic i per tant, clar,
ens ha llegat la seva música.
Ens ha llegat la seva música, no? I com mostrar una miqueta tot això, no? Que de fet és allò que abans comentava, no? Falta potser aquest element sonor que
havia d'embolcallar a l'espectador de l'exposició per situar-lo una miqueta en l'ambient, en l'època, en tot plegat, per entendre fins i tot millor com allò que està mirant.
Exacte. Sí.
Heu triat posar pocs textos, oi?
Perquè tampoc no n'hi ha masses, tampoc, a part de tot allò que és publicat també, doncs tot el tema de manuscrits, doncs hem anat a raure doncs, una miqueta doncs, el que hi ha, no? I de fet ens hem topat amb aquesta carta que també adreçada a l'Isana Calvenis, no? Amb aquesta frase tan representativa, no? Que doncs, donava una mica idea doncs, de la singularitat d'Enric Morera.
Hi ha molta correspondència, molta epístola, molta carta?
Doncs tampoc no n'hi ha massa i a més està com molt dispersa. Sí. Mm-hmm. No està tota recollida, no, de moment. Per ara ens hem hagut de veure doncs, una mica el que hi ha a la Biblioteca de Catalunya, el que hi ha a l'Arxiu Històric, també hi ha alguna cosa... Doncs...
Perquè la família també té fons o la majoria de coses està cedida?
Ja està tot cedit tant a la Biblioteca de Catalunya com al Museu Musical de Barcelona. Aleshores, doncs, els hi queda alguna cosa. De fet, la família directament ha deixat aquest retrat d'Enric Morera fet per Santiago Rossinyol, fet al carbó, i la resta doncs, és això, no? Tots aquests elements que... El la parella que no recordo el nom, de tots els elements musicals,
el diapason,
perdó.
Tot el... que està jo ara pensant sí. la parella aquell, si el sí, diapason, és veritat. Diapason.
Doncs tots aquests elements que són del museu, no?
Heu descobert alguna cosa del personatge, perquè no és la primera vegada que es fa una exposició de Morera, alguna cosa nova, curiosa, interessant, que ens lligui fins i tot el personatge amb l'època actual?
Bueno, cada vegada que es remou una mica tot això, doncs realment sí que descobreixes coses, no? o et fa adonar, no? de coses que potser no sabies. De fet, jo en el moment en què m'hi vaig posar, que va ser a partir d'un treball que vaig fer sobre el teatre, que de fet vaig veure que tant Santiago Rusiñol com Enric Morera eren uns personatges a part, vull dir que realment són gent excepcional, no? Que no n'hi ha de gent així, no? I aleshores t'adones de no només el volum de feina que feien i del treball i de la rigorositat i de moltes altres coses, no? Sinó també d'aquest caràcter, no? D'aquesta personalitat que tenien, no? Això és potser el que més sobta, no? Que també hi ha aquesta cosa de dir, ostres, sempre Enric Morera, sempre el sabem perfectament per la sardana de la Festa Major, i és aquesta cosa de dir, bueno, però què més, no? Què més volem saber, més coses, no? Enric Morera.
Sí, evidentment, si va fer la sardana de la Festa Major, devia ser un entusiasta de les festes, també.
Segur. El que passa que, clar, també en aquella època tampoc no és com...
No és com ara, no hi havia colles amb samarretes. No.
però sí que, d'alguna manera, de moment el que hem detectat, que això tampoc és una cosa que no sabíem, és l'any de composar aquesta sardana, no? Perquè podríem deduir que la va fer quan vivia a Sitges, o quan estava la família aquí a Sitges, perquè era quan... I de moment el que hem detectat és que la sardana es va estrenar a Sitges el 1925. O sigui que al cap, quan ell ja és gran, doncs composa aquesta sardana, no? I que de fet per la Festa Major és els anys 50, el 1950, quan es toquen, no? A la vigília de la Festa Major. Però, bueno, no sabem. De fet, la partitura no consta, no? No consta la data, és una curiositat, però...
I aleshores... Perquè normalment es daten les partitures.
Sí, gairebé totes estan datades. Aquesta no ho va fer, i a més ens trobem amb l'interrogant, no? Potser la va fer abans, però... No, de moment... La data que tenim és 1925.
D'acord. Bastant després de 1909, que és quan va marxar de Sitges.
Sí, exacte. Bueno, de fet, ell va viure a Barcelona, però no es van desvincular de Sitges mai.
Vull dir, la dona era sitgetana.
Per això, no. I a part, doncs, tenia les seves amistats aquí i tenia molta cosa aquí, no? I part de la família, també.
És possible que la fes quan ja estava residint a Barcelona, però a partir del contacte que continuava mantenint en Sitges.
Exacte.
Per tant, tot un personatge del qual coneixem una part molt petita, és a dir, sobte, que és molt conegut per una part, no diré menor, però sí relativament petita d'una obra que fins i tot era, pel que ens comentes, molt diferent a la part pel que més se'l coneix.
I és realment sorprenent, perquè... Quan ho veus, el gruix, és que és molt, 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 molt gran. És molt gran. I coneixem potser un 10%, i per dir alguna xifra, no? Però vull dir, hi ha tota... Que de fet és una part que, per poder-la d'alguna manera rescatar o poder-la tornar a posar a la buida, doncs es necessita gent... Doncs, professional per en el sentit de que, clar, hi ha molta música escènica, molta música per dramàtica i drames lírics, i que, clar, per poder recuperar això, doncs ha de ser, doncs, una gent que ho faci. De fet, la Fada, quan es va representar l'any 93 a Sitges, ho va fer els Amics de l'Òpera de Sabadell, que de fet ells són una gent que ja s'hi dedica, no, a això. Vull dir que tot plegat és una mica difícil, no? I a més, clar, i ara el que es va fent o s'ha anat fent al llarg dels anys són recuperar aquelles peces que són serenates o són música doncs, de cambra, música molt que és més fàcil de poder recuperar i de poder tocar.
És una música que l'entendríem ara? Està molt entroncada amb els clàssics d'aquesta època o...
Mira, l'entès en això seria el Paul Cruells i sí. Això seria qui t'ho digués més aviat ell, eh? Clar, jo crec que hi ha una mica de tot. També la música que ell s'inspirava era la música wagneriana. Ell era doncs, una persona que es... la seva idea de música era aquesta música complexa, no música italiana...
Més lleugera.
Més lleugera, exacte. Aleshores, perquè la fada, per exemple, és una música complexa, no és una peça llarga, però és una peça que musicalment també déu-n'hi-do, no? I clar, ens trobaríem potser de tot, ens podríem trobar de tot, però clar, aquí, veus, això és... Hi ha d'haver algú que...
El que passa és que no ens lliga per tant amb el noucentisme, en el canvi d'època, com en el romanticisme, que és d'on veu Wagner.
Clar. De totes maneres, ell, el tema modernisme, ell de fet va ser un músic modernista, però també es van adaptant amb el temps i va ser creador d'obra doncs, que bueno, noucentista, podríem dir, no? També. Ell ho va treballar.
Com a professor, té molts deixebles.
Sí, no, i tant. Ell va crear escola.
Va fer escola.
Sí. No, i tant. I ens podem trobar amb noms de renom. No? Sí, tant.
Entre ells Xavier Montsalvatge, que també s'apunta aquí, o Jaume Païssa. Hi ha persones que després han estat molt importants en la música catalana que van passar per les seves mans.
Exacte. I algun mestre de música sitgetà també, Amadeu Cuscó, per exemple, parlo de memòria, però sí, també.
Per tant, doncs, no només és compositor, sinó que també és instructor, és continuador de la tradició musical catalana.
Sí, no, i tant. I és això, el que passa que després, al llarg dels anys, exerceix com a mestre, molt bon mestre i molt bon compositor, i arriba un punt doncs, que ja quan ell és gran ve la Guerra Civil, i aquí hi ha com una mena de trencament, no? Perquè realment, doncs, com tants d'altres, per dir-ho ras i curt, va ser el seu acabament a nivell professional, a nivell musical.
Per tant, doncs, ell es va mantenir fidel a una determinada idea, una determinada ideologia, ell va voler abocar sobre la música aquesta ideologia, i al final doncs, també va estar precisament per això doncs, marcat per la situació política de l'entorn.
Clar, és que hem de pensar que bueno, ell és el creador de la Santa Espina i, no, i és una... Bueno, és que la lletra ja ho diu tot, no? Som i serem gent catalana. Doncs, aquell va ser l'himne de la República, a més, vull dir que tot traspuava, no?, aquest sentiment patriòtic i tan català. Això va ser, la realitat va ser la que és, no? Dissortadament.
Exacte. Va fer un himne de la República, va fer fins i tot, com a mínim em va cridar l'atenció, que està en una de les vitrines, una adaptació de la Marsellesa.
Sí, i tant.
O sigui que... poca broma, adaptar la Marsellesa.
Poca broma, i molts altres himnes. També va fer l'himne de la independència de la República Argentina en el seu dia. Vull dir que bueno, doncs són unes músiques doncs, molt significatives. No?
Exacte, amb una implicació política doncs, que ens parla de com devia ser el personatge a partir de les feines que ell mateix feia.
Exacte.
I aleshores, doncs això, finalment, no direm que va ser represaliat, perquè simplement va ser doncs, apartat d'una escena pública o creadora a partir d'això, del triomf d'idees que evidentment no congeniaven en les seves.
Exacte, i de fet si veiem les seves biografies i tot el que s'ha anat publicant, doncs durant una bona època doncs, no se'n parlava, i si es feien alguns homenatges eren doncs, uns petits homenatges, potser coses molt, molt puntuals, però clar, és a partir dels finals dels 60s i 70s quan es retorna a fer doncs, aquest, una mica, el 1966 també se fa un homenatge, representa alguna òpera seva al Liceu, poc a poc.
20 anys, no? Després de mort.
Sí, sí. Sí. I poc a poc semblava ser que s'anés una mica, no?, resituant aquesta figura dins del panorama musical català. Però tot i amb així, per el que llegeixo de Ramon Planas, jo sempre, bueno, és potser la biografia com més gràfica, més realista, bueno, quedava aquesta figura que o sigui, sí, el Millet, sí, el Clavé, sí, altres compositors, però Morera no acabava de sobresortir, no? És un, és aquesta aquesta cosa que queda com, no sé, pendent, no?
Van escriure molt sobre ell, perquè ara comentaves la biografia d'en Planas, també hi ha una de l'Ignasi Iglesias.
Sí, sinó, o sigui, sí, sí.
I una pròpia autobiografia.
Exacte, i alguna més. Uh-huh. Però, clar, ara si algú vol assabentar-se d'Enric Morera ha de tirar mà de biblioteca, perquè és que no hi ha res, yeah. No pots anar enlloc. Aleshores, això és una de les altres coses, no?, que trobo que faria falta, no? Doncs una mica de doncs, posar al dia, no? També, perquè clar, també a part doncs, que se saben més coses, vull dir, quan vas investigant vas esbrinant coses noves, no? I aleshores faria falta doncs, una nova biografia, que doncs, pues, l'última va ser del José Avinyó, que va fer una espina clavada al cor, que era una biografia com novel·lada, i que la va publicar precisament l'Ajuntament de Sitges, això va ser pel 93 també.
D'acord. És a dir que el personatge mereixeria ara mateix ja una nova revisitació a partir d'un estudi més en profunditat. El que heu fet amb l'exposició no és tant la investigació del personatge, sinó, diguem, un retrat d'allò que conserven els arxius, doncs perquè pugui ser públic, una recordança sense una tasca d'investigació que vagi més enllà del que hi ha hagut.
Sí, no, també s'ha fet, Bé, perquè clar, en el moment en què remous tanta documentació, doncs sempre és això, no? Sempre descobreixes aquelles coses que doncs, fins fa poc doncs, no se sabia, no?
Com l'heu volguda plantejar aquesta mostra, aquesta exposició? De fet, és un espai.
Sí, sí, sí.
I per tant comença i acaba.
Sí, a veure, doncs això de fet va ser a partir de d'aquesta proposta que doncs, amb la Vinya Panyella doncs, es va anar configurant doncs, a partir de l'espai que teníem i tot, no? Però bueno, hi havia aquesta part, no? Inicial, que era de l'Argentina a Brussel·les, i aleshores doncs, hi ha doncs, aquesta inici aquest creixement musical. Després hi ha una part que engloba tota la part modernista, tota la part de les festes modernistes, que va de les que Enric Morera hi va participar, que en van ser tres, perquè l'última també el 1979 va posar la música L'Alegria que passa, i de fet ja l'última part és la part lligada doncs, a aquest gruix de partitura, aquest gruix de treball que va des del Teatre Líric Català doncs, fins a les seves darreres peces.
Aquesta mostra que es va inaugurar aquesta mateixa setmana, que estarà oberta fins al 1 de novembre, tot i que explicava Vinyet Panyella també el dia de la presentació que hi ha previstes unes itineràncies amb un format encara fins i tot una miqueta més petit.
Sí, això, bueno, encara no
s'ha d'acabar de lligar.
Sí, no sabem ben bé quan serà, però la idea és portar una part de l'exposició a la Biblioteca de Girona, provincial de Girona, i una altra a Barcelona, Biblioteca de Catalunya.
D'acord. Però de moment, doncs, el que tenim sobre la taula és aquesta exposició, Enric Morera i el seu món, El títol de l'exposició venia d'alguna cosa, oi?
Venia d'aquesta biografia que va fer Ramon Planes, que era el mestre Morera i el seu món, i aleshores ens va semblar de fer una adaptació, però en essència seria aquesta, no?
Doncs aquesta exposició, que com els comentem, està oberta, està visible a Can Rocamora, diguem que seria la primera exposició temporal que acull aquest espai dels museus de Sitges des de la seva reinauguració, aquest petit espai que queda en el trànsit, com dèiem, entre el Cau Ferrat i el Museu Maricel, estarà fins al 1 de novembre. Va dir Vinyet Panyella que a part dels dies que es pot fer de visita gratuïta als museus de Sitges, són els primers dimecres de cada mes, també es preveu que pels vols de, si no recordo malament, de Santa Tecla i de Festa Major, doncs hi hagi també aquesta possibilitat de fer unes portes obertes perquè la gent també pugui acostar-se de manera doncs gratuïta. Poden acostar-se el dia que vulguin, mentre els museus estiguin oberts, el que passa és que sense pagar no. De manera gratuïta, doncs això, per anar a veure no només els museus, sinó també aquesta mostra que han comissariat, com comentàvem, Pol Cruells i Francesc Parra. Francesc, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per haver vingut, i bé, doncs que continuïn. Hi ha més investigacions en cartera ara mateix o...?
No.
Perquè et portàvem fa poc pel Premi Folclora,
sí.
Per tant, doncs, de nou, com dèiem, hem pogut saludar amb en Francesc. Doncs el que dèiem, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.